Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Manquen un parell de setmanes per a la Fira del Vi de Falset i en el clima de pessimisme que hi ha sobre l'economia, la bona notícia són les dades de comercialització de les denominacions d'origen de la comarca. Si fa unes setmanes parlaven de l'augment en un 14% de les vendes de la DEO Montsant, aquesta setmana ens fèiem ressò del gran any en volum de vendes que ha tancat la DEO Cu Priorat. Escoltarem el seu president, Toni Alcobé, que ens parlarà de la importància de consolidar la presència en els mercats de sempre i de no perdre ull a les possibilitats que poden sorgir en d'altres països, com els d'Àsia. Aquesta és una de les notícies que us tenim preparades, però n'hi ha més i algunes d'elles les repassem ja en titulars. Bon dia, comencem! L'Ajuntament de Falset ja està fent els primers càlculs de com s'hauria de repartir el cost entre les famílies i el propi consistori en cas que finalment es reduïssin les aportacions públiques per a les llars d'infants. Recordem que fa uns mesos ja es va pujar la quota del centre en 12 euros degut a una primera retallada de 200 euros per alumne. L'Espai Grèfol es presenta a Tarragona amb la intenció de donar-se a conèixer i atreure un públic proper, tot i que als seus coordinadors els agradaria poder dissenyar una oferta turística i cultural al voltant d'aquest espai, la manca de pressupost els ho impedeix. Durant tot el cap de setmana a Pradell de la Teixeta tenen lloc les jornades Energia i Territori, partint de la base del perllongament en la vida de les centrals nuclears i de la massificació eòlica, posen sobre la taula la pregunta sobre si les decisions en matèria energètica hipotequen a perpetuïtat els territoris. Per tercer any, Poboleda dona a conèixer avui les especificitats i singularitats dels seus vins. La jornada tècnica Poboleda Vins neix en el context del projecte Vins de Vila de la DEO Cu Priorat, que promou la zonificació del seu territori de manera que es puguin identificar els vins amb els municipis. En esport, revàlida per a tots els equips comarcals després de la nefasta jornada del passat cap de setmana, en què només el Pradell, en futbol sala, va ser capaç de guanyar. Els que no fallen són els judoques del Club Priorat Tortosa Atlètic. La intenció del govern de la Generalitat de reduir a 1.000 euros la subvenció per cada plaça de llar d'infants municipal és un nou mal de cap per als consistoris. En aquesta situació s'hi troba l'Ajuntament de Falset, que ja va haver de fer un replantejament quan la subvenció per alumne any es va reduir dels 1.800 als 1.600 euros. No obstant, l'escenari que es planteja ara seria força pitjor. De moment, l'Ajuntament de Falset ja està fent els primers càlculs de com s'hauria de repartir el cost entre les famílies i el propi consistori. Sentim Jesús Torralba, alcalde de Falset.
Ara farem el càlcul dels ingressos previstos amb aquesta subvenció, el nombre d'alumnes, perquè ja tenim les preinscripcions per l'any que ve, i abans de que s'acabi el curs, el que farem serà fer una valoració de tot i plantejar una proposta als pares i perquè si realment s'ha de repercutir una quantitat important en els nens, doncs home, que la gent ho sàpiga abans d'acabar el curs, perquè si no, també no penso que sigui just que la gent se n'assabenti que hem de pagar, jo què sé, 70 o 80 euros més al mes, doncs quan ja tenen el nen a la llar d'infants. Per tant, abans de que s'acabi el curs, nosaltres farem un plantejament, el presentarem i d'aquesta manera confirmarem qui o quants alumnes o quants nens podem continuar.
Amb la darrera retallada de la subvenció per alumne, la de 1.800 a 1.600 euros que comentàvem abans, l'Ajuntament va repercutir part del cost a les famílies, que van veure com la taxa bàsica s'incrementava en 12 euros i es passaven a pagar 128 euros mensuals per alumne. No obstant, les retallades com aquesta o com la que es preveu no són l'únic problema.
Si hem de modificar el pressupost, ja el modificarem. Aquí sí que pensa que en aquests moments encara no hem cobrat per part de la Generalitat el curs 2010-2011, és a dir, el curs que va acabar el juny de l'any passat no l'han cobrat encara, la subvenció, i són 113.600 euros, que són molts diners per aquest Ajuntament.
Recordem que, com avançava l'alcalde abans de finalitzar aquest curs, la intenció del consistori és reunir-se amb els pares i mares per avaluar-ne la situació del proper en el que respecta a les taxes per alumne a la llar d'infants L'Espígol. En el marc del programa 6x4, que impulsa els serveis territorials de cultura amb la intenció de promoure el patrimoni cultural i natural de les comarques tarragonines, fins a finals de juny la del Priorat, dimarts es va presentar a Tarragona l'Espai Grèfol. Aquest espai, que inclou les zones de Falset, de Sant Gregori, Sant Cristòfol i les Torres, busca així millorar el nivell de reconeixement entre el públic més proper. Ho explicava Josep Maria Cots, coordinador del Grèfol, que afirma que aquest espai ja és força visitat.
Què és el Grèfol, que representa, quina incidència té, quines possibilitats té i quin futur representa. A veure què pot aportar a la gent en temes de lleure, geologia, prehistòria, senderisme i, bueno, què representa aquest espai. I de gent n'hi passa molta, sobretot gent que caminant, vull dir, que fan senderisme, no? Els trobes que venen d'aquí, venen d'allà i passen per tot l'espai. Una cosa que també ha contribuït molt a la divulgació és la cursa de Falset.
El que ara agradaria a l'Ajuntament de Falset i als coordinadors de l'Espai Grèfol és poder aplicar un pla director, posant a disposició dels visitants una àmplia oferta centrada en els valors d'aquest espai. La qüestió és que, com moltes altres vegades passa, no es disposa de pressupost.
I de moment la cosa estava molt, molt parada, perquè, clar, si encomanes una feina amb algú, et tragin també uns diners per promocionar un treball, no? Ja no es tracta en aquest moment de fer treballs en concrets. Això ja, avui, és impossible, a part de fer un manteniment de desbrossar camins i poca cosa més, El que interessa ara és fer un pla director. S'ha començat en una certa manera, aquest pla director ha començat a fer fitxes de cada espai, el que s'hauria de fer i els costos que hi han, perquè al moment de determinar que hi hagin diners, que no sé si el treball, doncs que se puguin executar, o almenys sapiguer el que s'ha de fer, no? En qüestió de senyalització, en qüestió d'interpretació d'espais concrets, de llocs concrets, però tot això està sobre el paper. Avui per avui actuacions pràcticament zero, part d'un moviment.
Apuntem finalment que en el marc del 6x4 aquesta tarda hi ha programat l'itinerari Cases Pairals, Costums i Rellotges de Sol a Porrera i aquesta nit l'observació del cel nocturn al Priorat a Torroja amb l'Associació Astronòmica. També s'ha inclòs en el 6x4 el Priorem Priorat, l'espai de Ràdio Falset, aquesta tarda i a les 4. Reprenem ara el fil de la notícia amb la que iniciàvem aquest informatiu. Molt satisfets estan a la Deoco Priorat amb la comercialització dels seus vins durant el 2011. I és que l'any passat els cellers de la Deoco van batre rècords de vendes, arribant als 3.800.000 ampolles, el que representa un 30% més que el 2010. Aquestes xifres de vendes són el resultat de la recuperació en mercats en els que s'havia acusat la crisi i també de la voluntat d'internacionalització dels cellers de la Deoco. Sentim el president de la Deoco Priorat, Toni Alcobé.
En principi, el mercat dels Estats Units és el que ens va fer caure una miqueta amb la crisi, el 2007, però de mica en mica i paulatinament s'ha tornat a refer i ara estem a nivells de vendes del 2007 una altra vegada. I sí, és veritat que els cellers de la DO doncs, van haver d'obrir-se nous mercats perquè el dels Estats Units els hi fallava. I entre d'ells, el molt important és tant Alemanya com Suïssa, aquí a Europa, crec que són els que tenen un gruix de vendes més important. I s'estan assolint vendes d'abans de la crisi i, per tant, doncs, satisfacció, no? Perquè demostra que els cellers estan treballant molt bé a l'hora d'obrir nous mercats i de considerar-se nous mercats internacionals.
A banda d'aquesta presència en el mercat nord-americà i en països europeus, la Deoco Priorat també ha constatat augments en països com la Xina i d'altres d'Àsia, mercats que són molt interessants. De fet, amb la idea de començar a fer-s'hi un lloc, la Deoco Priorat va organitzar el 2011 l'Espai Priorat, un aparador al que es van convidar periodistes, prescriptors i distribuïdors d'aquests països.
Jo crec que sí, que l'obertura d'aquests mercats asiàtics és molt important. Per això es va fer l'any passat l'Espai Priorat, amb ajuda de la comunitat econòmica de tercers països, i jo crec que de mica en mica anirem agafant quota. Tenim un recull de premsa de les notícies que es van generar arran de l'Espai Priorat. A nivell de premsa estem molt satisfets amb els resultats. És molt més difícil de valorar el resultat de vendes, perquè no tenim directament relació de les vendes dels cellers. I segon, perquè potser si no van sortir iniciatives en allà de compra, a la llarga, doncs, ja, segurament sí que s'han generat algunes comandes importants en aquests nous mercats.
Deixant al marge l'augment d'un 30% en les vendes durant el 2011, la Deoco Priorat també ha registrat en els darrers anys un increment de cellers i de viticultors. Si el 2005 hi havia comptabilitzat 66 cellers i 558 viticultors, A 2011 en són 96 cellers i més de 600 viticultors. Els cellers i l'Ajuntament de Poboleda, amb el suport de la DEOCU Priorat, organitzen avui, dissabte, la tercera jornada tècnica Poboleda Vins, en la qual es donaran a conèixer les característiques i singularitats de les vinyes i els vins d'aquesta vila de la DEOCU Priorat. Poboleda està fent una presentació conjunta dels seus vins, que han estat descrits pels propis elaboradors, en una sessió que ha començat a les 10 del matí. Les persones inscrites en la jornada es podran fer una idea de quines són les característiques més pròpies de les vinyes, el sòl i els vins de Poboleda. La jornada tècnica Poboleda Vins neix en el context del projecte Vins de Vila de la DEOCU Priorat. El seu consell regulador ha promogut la zonificació del territori de manera que aquests vins de vila es puguin identificar com a vins originaris de cada un dels seus municipis. Els estudis científics que desenvolupa la DEOCU amb el suport del seu panell de tast de la URB i Vincavi avalen aquesta proposta d'identificar els vins amb cada vila, amb el seu territori, la seva cultura i la seva gent. I per tancar el tema vins, ens fem ressò d'una altra notícia. Un celler de la DEOCU Priorat, de Vinci, ha endegat una iniciativa empresarial consistent a oferir als clients la possibilitat d'apadrinar ceps i poder consumir així el seu propi vi. El celler de Gratallops planteja tres possibilitats, amb diferents preus que van dels 50 als 190 euros i que inclouen des del certificat d'apadrinament, les ampolles de vi, visites al celler o la subscripció a un butlletí per conèixer l'evolució de la vinya i les tasques que s'hi estan duent a terme. El producte està pensat per a ser regalat a enòfils que vulguin involucrar-se en la producció d'un vi que serà, en certa manera, seu. Canviem de tema i tornem als titulars. Durant tot el cap de setmana, a Pradell de la Teixeta tenen lloc les jornades Energia i Territori. Organitzades per les plataformes del Priorat i la Terra Alta, el seu objectiu és fer una reflexió sobre un dels temes de debat més presents en aquestes comarques en els últims anys. Per dur-la a terme, es compta amb experts com advocats, professors, periodistes, geògrafs, ambientòlegs i particulars i entitats que s'han caracteritzat pel seu activisme. De fet, el punt de partida són dues situacions que generen controvèrsia, l'energia nuclear i la massificació eòlica. Sentim Núria Sedó, membre de la plataforma del Priorat.
És una queixa 10 anys més de central nuclear, fet del qual creiem que hi ha hagut molt poca informació i difusió sobre aquest tema. I bé, la idea era una mica informar-nos més dels pros i contres de la situació en la que ens trobem, sobretot en el tema de les nuclears. I pel que fa al tema de les renovables, doncs bé, la qüestió és posar una mica a debat tot el que és la massificació, concentració en diferents llocs del territori del que serien aquest tipus d'energies, la implantació dels molins.
Davant d'aquestes situacions, les jornades Energia i Territori posen sobre la taula la pregunta sobre si les decisions en matèria energètica hipotequen a perpetuïtat els territoris. La resposta de les plataformes de la Terra Alta i el Priorat és molt clara.
Sí, evidentment que sí, no? És a dir, d'això ja en tenim exemples, ja he dit, amb el tema nuclear, i bé, marquen un precedent i de fet, doncs, és el que estem vivint, no? Que s'abusa d'aquests models que concentren tot en territoris i en d'altres doncs, que es prioritzen altres tipus d'indústries, no? I pensem que sí, sobretot pel tema dels residus nuclears, no? Pensem que és el que té més risc de tot el que s'està implantant aquí, no?
Les jornades Energia i Territori a Pradell de la Teixeta s'han iniciat aquest matí i es perllonguen durant la tarda i el matí de demà diumenge amb ponències i taules rodones. Seguim parlant d'energia a les nostres comarques perquè la passada setmana el president de la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, Jordi Jardí, i el seu director, Joan Sabanza, es van reunir amb el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, i la vicerectora de Transferència i Innovació, Misericòrdia Carles, per establir un marc de relació general i col·laboració entre ambdues institucions. Entre altres aspectes, a la reunió es va analitzar la necessitat d'establir més especialitzacions universitàries relacionades amb el sector energètic per tal de potenciar el campus d'excel·lència internacional Catalunya Sud. En aquest sentit, els responsables de la URB van avançar la previsió de posar en marxa el més aviat possible diversos màsters relacionats amb enginyeria elèctrica. Pel que fa a la creació d'una càtedra sobre energia i desenvolupament local, el president de la MADE, Jordi Jardí, va destacar la coincidència amb la URB sobre la necessitat d'aquest projecte, obert a la participació de les empreses energètiques del territori. Jardí va afegir que l'acord assolit és que les dues institucions treballin conjuntament per dissenyar el projecte de la càtedra i tenir-lo enllestit abans de finals d'aquest mateix any. La Generalitat reforçarà la lluita contra els incendis forestals amb la contractació de personal per fer front a la campanya forestal d'enguany. Entre l'1 de juny i el 31 d'octubre reforçaran els equips d'extinció, el personal de suport al cos de bombers i al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. En total, el govern hi destinarà més de 9 milions d'euros. Cada any el govern porta a terme una campanya forestal de prevenció d'incendis que comporta el desplegament de més efectius per a vigilància, prevenció i extinció. Així mateix, alguns mitjans aeris, helicòpters i avions fan rutes de prevenció d'acord amb el mapa de risc d'incendi forestal que elabora el cos d'agents rurals. Durant tot l'any, en col·laboració amb ajuntaments, es fan actuacions concretes com neteja de franges forestals properes a urbanitzacions, neteja de vegetació seca de parcel·les no edificades i de vials i manteniment de la xarxa d'hidrants i l'elaboració de plans d'autoprotecció locals. Totes aquestes tasques preventives ajuden a minimitzar els efectes de propagació d'un incendi. Fem ara dos apunts culturals. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset va acollir dijous la presentació de licors tradicionals, aiguardents i vins generosos. Aquest llibre, fruit de la recerca d'Anna Figueres i Maria Teresa Castelló, repassa la història de la producció de licors a les comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Aquest repàs no oblida la gran expansió d'aquesta indústria durant el segle XVII i la posterior decadència després de la Guerra Civil, i arriba fins als nostres dies, posant sobre la taula la potencialitat que podria representar aquesta indústria a nivell econòmic i turístic. A més d'aquest repàs històric, l'obra ressenya fórmules de licors, un conjunt de 7 receptes populars relacionades i receptes de pastes en les quals s'empra l'aiguardent com a aromatitzant. I ahir al vespre, la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset va acollir la xerrada del Falset medieval a la moderna Israel, una conferència a càrrec de Mordecai Benavir, Marcos Caballero i presentada per Andreu Lascroz, president de l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel. La conferència del Falset medieval a la moderna Israel suposa un viatge simbòlic en la història i en l'espai d'aquesta religió i cultura i estava organitzada per Falset Acció.
Els esports.
Iniciem el repàs a l'actualitat esportiva i ho fem amb el Joan Jarque. Joan, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Amb el peu, inicia el Falset el tram final de la Lliga. La derrota per 4-2 al camp de la Unió Astorga el manté quart, però el torna allunyar del liderat, que ara torna a tenir 7 punts. Amb 50 punts, es troba a un punt del tercer, l'Icomar. Però també és cert que està a un punt per sobre del cinquè, l'Hospitalet. Avui no hauria de deixar escapar la victòria. Ja no es poden perdre més punts si es vol seguir somiant. El rival no li posarà fàcil, la Pastoreta, que és sisè, visita aquesta tarda a les 5 el nou Domènec Aragonès. Ve de guanyar la passada jornada, tot i que en els dos darrers desplaçaments no ha sumat cap punt. Una divisió per sota, el Porrera també va perdre ara fa una setmana. Va caure golejat de manera contundent al camp del cinquè, el Riudoms, per 7-0. Els porrerans segueixen a la cua de la classificació, penúltims amb 14 punts. Aquesta tarda juguen al camp de l'Almoster, que ve de guanyar a fora. No obstant, arrossegava una mala ratxa de 3 partits perdent. A la primera volta, l'enfrontament entre el Porrer i l'Almoster, que és 11, es va saldar amb un 0-1, en el que van ser 3 punts que es van escapar del municipal de Porrera. El partit d'avui es jugarà a les 5 de la tarda. En futbol sala, a la preferent catalana, el Pradell descansa aquest cap de setmana. Ara fa 7 dies va ser l'únic equip comarcal capaç de guanyar. Es va imposar a la difícil pista del Futsal Valls, el quart classificat per 1-3. Amb aquest resultat, el Pradell ocupa ara el 6è lloc, amb 36 punts. Podria perdre aquesta posició depenent dels resultats d'aquest cap de setmana. A la segona divisió, en la fase d'ascens, tercer partit aquest cap de setmana. El Marçà ha perdut els dos primers, el darrer contra el Mas Virreus, que es va imposar per 2-5 a Marçà. El resultat deixa l'equip comarcal en últim lloc i aquesta jornada visita precisament el primer, el Delta Sporting, demà a les 12 del migdia. I en la fase de descens, aquest cap de setmana, els partits són Riudecanyes Capçanes, els Garidells Poboleda. Tots dos avui a les 5 de la tarda. Recordem que en la primera jornada d'aquesta fase de descens es va produir la derrota per 5-7 del Poboleda contra el Comès Alforja. En el cas del Capçanes es va suspendre l'enfrontament contra els Garidells. I acabem amb judo. El passat cap de setmana es va disputar a Coimbra, Portugal, l'Europa Cup. Dos integrants del Club Judo Priorat Tortosa Atlètic van pujar al podi. Van ser Cristòfal Dauden, en la categoria de menys de 55 quilos, que va ser segon, i Marc Castellà, en la categoria de menys de 50 quilos, que va ser tercer. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobarem d'aquí 7 dies. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
El temps.
Després dels esports, és moment d'escoltar l'Enric Massip, que ens fa arribar la previsió meteorològica.
Acabem una setmana força alterada, en què sistemes frontals han anat passant per aquí les nostres comarques, uns sistemes frontals que tot i Calderó han estat de poca importància, no han tingut massa quantitat de precipitació i tan sols han donat aquesta variabilitat a l'ambient amb unes temperatures que s'han mantingut baixes, inferiors a les normals, inclús han registrat alguna glaçada que també ha perjudicat algunes parcel·les a l'agricultura. La situació per aquest cap de setmana, pel que queda, doncs, continuarà pràcticament igual, és a dir, continuem aquesta tendència a la variabilitat, un sistema frontal passarà avui el dissabte a última hora, deixarà núvols abundants, possibilitat també d'alguna petita pluja de curta durada i de poca importància, algun xàfec, i demà tornarem doncs, a una certa estabilitat per un vent de nord-oest, de moderats, que donaran una certa, diguéssim, malestar a l'ambient. Pel dilluns esperen també altre cop canvis, un altre sistema frontal, és a dir, continuarem aquesta dinàmica amb situacions dels passos de sistemes frontals, petites pluges, vents de nord-oest i temperatures que es mantindran inferiors a les normals. I en quant a efemèrides, hem de destacar que el dia com avui, però de l'any 1865, hi havia grans inundacions de tota la zona del Llobregat, sobretot al Delta.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps posem el punt final a l'informatiu. Us recordem que l'actualitat torna, com és habitual, entre setmana, als butlletins que us oferim de dimarts a divendres. També tornem d'aquí a 7 dies amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Ens podeu seguir també a través d'internet, a la nostra web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'hora del vermut i després amb l'espai 100 anys fent vi. Dit això, jo l'Alfonso Reig, que us ha estat parlant durant tota aquesta estona, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció i gaudiu del cap de setmana. Ens retrobem el proper dimarts. Fins aviat.